Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. 5 hores du ja el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, al Senat, responent preguntes a la comissió d'investigació sobre el cas Koldo. I en aquest temps l'hem sentit defensant el finançament del PSOE, que diu sempre liquida despesa injustificant, també afirmant que no li consta que ningú l'avisés prèviament de la investigació, el seu exhome de confiança, José Luis Ábalos, epicentre de la trama, o assegurant que la seva dona no va tenir res a veure amb el rescat d'Europa. És un interrogatori al qual no està acostumat el socialista pel seu format més directe, en què pot ser interromput, i de fet ha estat la dinàmica de tot el matí. L'atenció ha marcat aquesta compareixença sol·licitada pel PP amb majoria absoluta a la Cambra Alta. La formació és, de fet, la darrera a fer preguntes i ha pujat el to. També ha ampliat els temes en el seu interrogatori a Pedro Sánchez, introduint el cas que afecta el seu germà i també les connexions amb Venezuela. Tot d'una, sentirem els moments més destacats d'aquesta cita parlamentària protagonista de l'actualitat avui dijous, 30 d'octubre. Facundo Tenagles, el control tècnic, comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Aina Morales. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la concentració d'un centenar de treballadors públics que reclamen millores salarials.
És la primera de la sèrie de mobilitzacions anunciades per Comissions Obreres, UGT i CESIF per a reclamar que s'actualitzin els salaris dels empleats públics. Són 125.000 a les Illes Balears.
Els preus, de nou, a l'alça.
Segons la dada avançada de l'INE de l'IPC, que s'ha situat en el 3,1% a l'octubre, una dècima més que en el setembre. És la taxa més alta en 16 mesos des de juny de 2024.
El servei de busos del TIP amb l'aeroport de Palma no se suspendrà en temporada baixa.
Les quatre línies d'autobús interurbà que connecten diversos punts de Mallorca amb Son Sant Joan continuaran operant sense cap aturada a l'hivern a partir de dissabte 1 de novembre. Segons ha anunciat Mobilitat, les connexions es mantenen de dilluns a diumenge gràcies a una modificació de les concessions en el servei de bus.
El ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat per unanimitat cedir a l'IBAVI dos terrenys municipals on es construiran 200 habitatges que s'oferiran en règim de lloguer. Elena Gregori, bon dia.
Bon dia. Per adjudicar aquests habitatges es donarà preferència a les persones empadronades al municipi d'Eivissa que hi acreditin això sí, una residència continuada de 10 anys. Es reservarà el 25% dels habitatges per a menors de 35 anys. A més, els plecs preveuen que l'Ajuntament rebi gratuïtament l'ús dels locals de planta baixa per a patrimoni municipal.
També hi ha hagut ple avui a l'Ajuntament de Palma. De fet, encara està en marxa i està marcat per la polèmica arran del magatzem d'armament militar projectat a la base aèria de Son Sant Joan. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. L'associació de veïnes desplegades a Casa Blanca ha expressat la seva preocupació del barri i ha traslladat les seves queixes a l'equip de govern. Ha demanat a Cor que facin tot el possible per aturar la construcció del dipòsit d'explosius. Per la seva banda, el coronel en cap de la base aèria de Son Sant Joan assegura que el magatzem no té perill.
A Menorca, els pluvials de Fornells des Mercadal s'han tornat a col·lapsar. La pluja caiguda avui matí ha tornat a posar de manifest les deficiències de les obres de sanejament amb vessaments d'aigües residuals al carrer. També s'ha inundat el camp de futbol amb un pan d'aigua. Cristina Tomàs, bon dia.
Bon dia. Sí, les pluges s'han fet notar especialment a la zona central de l'illa. Entre les 8 i les 9 del matí, a Es Mercadal s'han registrat 40 litres per metre quadrat, uns ruixats intensos en poc temps que han fet que a les 8 i mitja es desbordassin alguns torrents com el de Vini Sarriet al camí de Tramuntana. En conseqüència, s'han inundat horts, s'han tancat diversos trams del camí, però a hores d'ara ja s'ha pogut reobrir.
Tot això amb la vista fixada a València, l'endemà del funeral d'estat a les víctimes de la Dana, marcat per l'atenció i els crits de diversos familiars a Carlos Mazón. Avui el president de la Generalitat ha demanat un temps per reflexionar i anuncia que en uns dies compareixerà públicament. En parlarem durant l'informatiu. Pel que fa als esports, el Mallorca és de moment l'únic equip balear que ha superat la primera eliminatòria de la Copa del Rei. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. El de Rassate varen guanyar per 0-2 al Sant Just. El conjunt vermell va jugar amb un jugador més des del minut 25 de la primera part, Addon va marcar les dues dianes. L'Ou d'Eivissa va perdre a la tanda de penals contra el Quintanar del Rei. El Sant Jordi no va tenir cap opció contra l'Osasuna i el Poblense va caure la pròrroga davant el Sabadell. Avui l'Atlètic Balear cercarà la classificació, serà a les 8 del vespre contra el Nàstic de Tarragona a l'estadi Balear. I en futbol sala, l'Illes Balears-Palma jugarà avui a les 7:30 el segon partit de la main round de la Champions. Els de Badillo s'enfrontaran al Hrudim Txec. Els mallorquins debutaren ahir amb victòria per 2-1 contra el Letual francès.
Sentíem fa uns moments alguns efectes del mal temps a Menorca en aquesta jornada marcada per la possibilitat de pluges i tempestes, tot i que en aquesta hora ja amb un avís rebaixat a groc. Marc Aldentei, bon dia.
Bon dia. Després de ruixats de nit passada, esperem ja un ambient més tranquil. Aquestes pròximes hores tindran ja moltes estones de sol, perquè era qualque nígol aquesta pròxima hora, dues, però després el cel quedarà destapat, per tant, ambient ja de molt més tranquil·litat. Temperatura màxima més baixa, valors entre els 21 i 22 graus en general, i per demà, divendres de tranquil·litat, amb vent de component sud, bufaran qualque cop moderat, i tindrem el cel amb el pas de núvols prims, aquests cerros, i també destaquem la pujada de la temperatura màximes que demà quedaran entre els 24 i 26 graus.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Pedro Sánchez defensa la legalitat dels pagaments en efectiu del PSOE a la Comissió d'Investigació del Senat pel cascol d'una comissió que ell mateix ha qualificat com un circ. Està sent una sessió molt tensa, amb retrets continus que han començat a les 9 i que és a punt d'acabar amb l'interrogatori del senador del Partit Popular. Sánchez ha reconegut haver cobrat en metàl·lic i ha carregat contra Ábalos pel que ha qualificat com una conducta impròpia. És un interrogatori al qual no està acostumat el socialista pel seu format més directe en el que se'l pot interrompre i, de fet, ha estat la dinàmica de tot el matí. La compareixença l'ha sol·licitat el PP amb majoria absoluta a la Cambra Alta.
Està sent un interrogatori llarg i tens que ha començat amb la intervenció de la senadora d'UPN, que li ha demanat directament si havia rebut pagaments en sobres en efectiu. Sánchez ha defensat la legalitat del finançament del PSOE, ha negat una caixa B i sobresous i admès haver cobrat en efectiu de forma anecdòtica com a secretari general del PSOE, però ha dit sempre dins la legalitat.
Sí o no, manera, que voy a avanzar.
¿Puedo responderle?
Sí, es muy sencillo, pero con un monosílabo,
primero,
si
lo
puede.
Lo primero me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Es un sarcasmo. Y en segundo
Sánchez,
lugar...
Señor Sánchez, no va a discutir conmigo. El protagonista hoy es usted.
Entonces, por responder a su pregunta, estoy convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que sí. Es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista.
Bien, o sea que sí.
Sánchez ha acusat el Senat de convertir la comissió d'investigació en una comissió de circ, cosa que li ha retret la bancada conservadora i també el president de la comissió.
Parece que el sentido común en esta comissió de difamación no
Oiga,
funciona.
Oiga, señor Sánchez,
señor Sánchez, serán retiradas esas palabras del diario de sesión. No. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una...
Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución...
És una sessió marcada pels retrets i les interrupcions constants que amb el senador del PP, Alejo Miranda, ha anat a més.
Mientras algunas personas agonizábamos en las UCIs, sus compañeros de partido, sus compañeros de Peyó, su número 2 y su número 3, en quienes ustedes confió... estaban intentando hacerse de oro a costa del sufrimiento de muchas personas.
Sánchez ha defensat la transparència del seu partit i ha acusat l'oposició de voler fer del cascoldo una arma política.
La corrupción cero no existe, pero la, digamos, tolerancia cero contra la corrupción sí que existe y es la que ha practicado mi organización.
El president del govern ha defensat que el PSOE va ser implacable en expulsar Ábalos del partit i que ja l'havia cessat com a ministre per rellançar l'executiu després de la pandèmia, no perquè tingués constància de cap fet delictiu. Del seu antic home de confiança ha dit això.
Desde el punto de vista de los hábitos personales, pues cuando hemos conocido esas grabaciones, no solamente me decepciona, sino que me repugna.
Acaba de finalitzar en aquests moments la compareixença de Sánchez, que ha negat també haver tingut cap relació amb el presumpte comissionista Víctor de Aldama o que la seva dona tingués res a veure amb el rescat d'Air Europa.
I sobre aquesta compareixença, el Partit Popular diu que el president espanyol actua com un corrupte i el govern central defensa que Sánchez dona un missatge de tranquil·litat.
El Bala de Madrid, el popular José Luis Martínez Almeida, ha considerat que les evasives i les rialles de Sánchez són pròpies de qualsevol corrupte.
Cuando uno da evasivas, cuando uno no quiere contestar, cuando uno dispara a cualquier sitio para no poder contestar una pregunta, actúa y se comporta como lo haría un corrupto.
En la mateixa línia, Jorge Buxadé, de Vox, ha acusat Sánchez de no dir ni una sola veritat en el Senat.
Sánchez es un cobarde. Y quiero dejarlo muy claro y ponerme serio aquí. Porque las risitas y las bromitas, cuando las tenga que hacer ante un juez de instrucción, no las hará.
En canvi, el ministre d'Economia, Carlos Cuerpo, assegura que la compareixença de Sánchez exemplifica el compromís del govern central amb la transparència i la rendició de comptes.
Yo creo que da un mensaje de normalidad y este compromiso del gobierno, ejemplificado hoy en el propio presidente del gobierno, con la transparencia y la rendición de cuentas.
Podem, per part seva, s'ha mostrat decebut amb la compareixença de Sánchez. La formació morada diu que el president ha al·ludit donar totes les explicacions i implicacions del cas Coldo.
Són les 2:11. Fem una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Enguany celebrem la desena edició de Fira B de Música. Els dies 6, 7 i 8 de novembre, Palma es converteix en l'escenari del millor talent musical emergent amb concerts de jazz, pop, músiques del món, rock i molt més. Si tens un grup, no deixis d'assistir a les jornades professionals. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Una actualitat que avui ve farcida de dades econòmiques. Els preus tornen a pujar, segons la dada avançada per l'Institut Nacional d'Estadística corresponent a l'octubre. L'IPC s'ha situat en el 3,1%, és una dècima més que el setembre. L'increment s'explica per l'encariment de la llum i el transport aeri i ferroviari.
La pujada d'octubre suposa encadenar 2 mesos consecutius d'increments en taxa interanual de l'IPC, que és la més alta en 16 mesos des de juny del 2024, quan es va situar en el 3,4%. La inflació subjacent, sense tenir en compte l'energia ni els productes frescos, s'incrementa també una dècima, fins al 2,5%. Una evolució motivada principalment per la pujada del preu de l'electricitat respecte a l'octubre de 2024, l'augment dels preus del transport aeri i de ferrocarril, uns increments que es compensen, en part, per la disminució del preu de la benzina.
D'altra banda, les Balears són la segona comunitat on baixa més la compra-venda d'habitatges, que s'encareixen un 20%.
Segons dades del Consell General del Notariat, en el 8è mes de l'any es registraren a l'arxipèlag un total de 846 operacions de compra-venda, un 9,5% menys que en el mateix mes de l'any anterior, mentre que el preu pel metro quadrat se situa en els 4.100 euros, un 20% més car. Aquest valor converteix les Balears en la regió de l'Estat espanyol amb el metre quadrat més car, molt per davant de Madrid i Catalunya.
I en aquest context, un centenar de treballadors públics s'han concentrat avui de matí davant la delegació del govern estatal a les Illes per demanar que es descongelin els seus sous i deixar de perdre poder adquisitiu.
No más parches, queremos avances. No más parches, queremos avances.
Més allá, queremos...
Són alguns dels lemes que s'han sentit durant la manifestació conjunta d'UGT, Comissions Obreres i CESIF. El sindicat no descarta en convocar vaga general al sector públic durant el mes de desembre si el govern central no atén les seves peticions.
Una vaga general a la qual estarien cridats els treballadors públics de totes les administracions, govern central, autonòmic, consells insulars i ajuntaments. De moment, però, els sindicats volen negociar l'increment salarial i que sigui com a mínim de l'IPC. Pau Bou, es portaveu del CSIB, denuncia que han perdut el 20% del poder adquisitiu de 2010 ençà.
El ministre Òscar López s'ha de ser a negociar ja. No podem esperar més. Els empleats públics estan en el límit. I això no afecta només els empleats públics, que és el més important. Afecta a tota la ciutadania. Empleats públics que no estan bé són serveis públics deficients.
El CESIF, sindicat majoritari al sector públic, calcula que els deuen més de 8 milions d'euros. També ha lamentat i denunciat la situació Mario Devis, representant de Comissions Obreres al sector públic.
L'IPC ha pujat un 2,7 i no s'han assegut a seure un negociar el nostre salari. Lo tenim congelat i està pujant el nivell de la vida i no pugen els salaris. I aquests salaris també marquen la pujada salarial dels treballadors del territori.
I avui és el primer dia de vaga dels tècnics superiors sanitaris de tot l'Estat. Denuncien els incompliments reiterats en el pagament i reconeixement de la categoria del grup B per part del Ministeri de Sanitat. Una mesura que, tot i aprovar-se fa 17 anys, encara no s'ha aplicat de manera efectiva i ha obligat els tècnics a dir prou. A Menorca, la vaga ha tingut un seguiment del 99%. Cristina.
Pràcticament la totalitat dels treballadors de l'Hospital Mateu Orfila i el Centre de Salut de Canal Salat s'han sumat a l'aturada. Reclamen la implantació del grau universitari per a tècnics superiors en imatge mèdica, radioteràpia, laboratori clínic i anatomia patològica. També el reconeixement oficial d'aquests professionals com a professions sanitàries titulades i regulades. Cristina Camps és tècnica de radiodiagnòstic clínic a l'Hospital Mateu Orfila.
Somos el único país, junto con Turkmenistán, si no me equivoco, que somos profesión de grado superior y en el resto del mundo son graduados universitarios y lo que queremos es que nos equivalen a nuestros compañeros.
Una aprovació, asseguren, amb un alt grau de responsabilitat. Una errada pot alterar el resultat d'una prova i, per tant, el diagnòstic del pacient. Consideren que les seves funcions i responsabilitats són equivalents a les titulacions universitàries i exigeixen la seva reclassificació a la categoria del grup B. Una mesura reconeguda pel govern, però no aplicada. Escoltem Javier Villamar, que és tècnic de radiodiagnòstic clínic a l'Hospital Mateu Orfila.
No estamos pidiendo privilegios ni que nos paguen más, solo lo que es justo y lo que nos toca por ley desde hace ya mucho y ante todo respeto por nuestra profesión. Si queremos una sanidad justa que reconozca igual a todos sus profesionales, vamos a la huelga para que se nos escuche, se nos respete y se nos reconozca. Sobre todo queremos dejar claro el mensaje de que sin técnicos superiores no hay diagnóstico ni tratamiento.
A Menorca són d'haver 67 tècnics i el seguiment de la vaga ha estat del 99%. Una aturada que continuarà demà i els dies 3 i 4 de novembre durant les 24 hores de cada jornada.
I encara la plana laboral desconvocada definitivament la vaga dels treballadors de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència després de ratificar avui matí el preacord signat la setmana passada amb el govern.
Amb dues parts s'han reunit avui matí al TAMIP per signar el document definitiu amb el qual s'incrementen els salaris entre 4.200 i 6.300 euros, tot segons la categoria laboral. Amb aquest acord es posa fi a la vaga iniciada el passat 15 d'octubre.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Agents de la Policia Nacional denuncien que a Eivissa tenen els mateixos agents d'estrangeria que fa 3 anys. Diuen que com a conseqüència del fenomen migratori la feina ha crescut un 1000%. És una informació extreta durant la trobada que ha organitzat Càritas i que ha reunit agents de la Policia Nacional, també la mateixa ONG, amb tècnics dels centres de menors.
La direcció del centre de menors d'Eivissa explica que el 100% dels menors arriben en embarcacions fins a les illes cercant una vida millor. Una falsa expectativa, diuen, creada a través de les xarxes socials i que es trenca quan coneixen la realitat una vegada toca terra. Aquí, a més, es troben amb la barrera idiomàtica. Asseguren que ara arriben amb més problemes de salut perquè en haver-hi més migrants ja no es té tanta cura amb les condicions climatològiques. Escoltàvem Bacari, migrant malià, arribat a Eivissa amb 17 anys, i José Fasoria, cap de la secció de protecció de menors del Consell d'Eivissa.
Un poco difícil, porque es muy peligroso, muy peligroso. Somos 25 personas en un barco pequeñito. Acabamos nuestra gasolinera y segundo día en el mar. Estamos esperando el morir, pero al final va a llegar el Cruz Roja para llevarnos nosotros.
Nos encontramos que llegan en peores condiciones de salud por el transcurso del viaje en la patera, pues que pueden llegar con quemaduras, problemas médicos pues derivados de la deshidratación que han requerido pues ingreso hospitalario.
Les dones que pateixen una discapacitat tenen 10 vegades més risc de ser víctimes de la violència, sigui física, sexual o microviolència. Així ho ha assegurat la doctora en psicologia de la Universitat d'Oviedo, Maria Ángeles Alcedo, que avui ha participat en una conferència de la Universitat de les Illes. Amb aquesta xerrada, Alcedo ha iniciat el programa d'actes de la universitat amb motiu del 25N.
Maria Ángeles Alcedo ha lamentat que els darrers estudis apunten que tan sols 3 de cada 10 dones amb discapacitat denuncien haver estat víctimes de violència. Segons la psicòloga clínica, es tracta d'una violència silenciada. A més, diu que una part important de les denúncies que s'interposen es retiran per por.
Cuando hay una dependencia importante, no solamente económica, sino emocional, de quien te cuida, de quien te apoya, que puede ser tu pareja, pero pueden ser cuidadores externos, pueden ser el entorno institucional donde estás, etcétera, etcétera, el miedo a perder, es decir, ese vínculo, esa protección, hace que las mujeres no denuncien.
La doctora en psicologia ha destacat que les dones amb discapacitat pateixen múltiples violències i ha demanat que se'ls deixi de sobreprotegir.
La directora de l'Oficina per la Igualtat d'Oportunitats de Dones i Homes de la UIB, Capilla Navarro, per la seva banda, ha explicat que un dels objectius de la programació del 25N és arribar als joves i ha reconegut que costa fer arribar el missatge, sobretot als més joves.
No senten que El patriarcat, la masculinitat tradicional, troben que això no és un reflex d'ells ni de les seves identitats. Tenen la sensació de que estan, que hi ha una pèrdua de drets dels homes, o és un discurs que està enverinat, que no és real, són mites.
La policia local de Palma investiga l'accident mortal ocorregut ahir al polígon de Son Castelló. Ara mateix treballa en l'atestat de l'accident i està en espera dels resultats de l'anàlisi que s'ha practicat al conductor de l'ambulància, qui es va botar un semàfor en vermell.
Va ser aleshores quan una motocicleta va xocar contra el lateral del vehicle. El conductor, de 66 anys, va morir pràcticament a l'acte. En el primer test que es va fer el conductor de l'ambulància, hauria donat positiu en drogues, tot i no presentar-ne símptomes. Segons fonts de la investigació, aquest home hauria explicat que va consumir drogues, però durant el cap de setmana.
I a la plana de tribunals, els acusats de planejar un atemptat a Inca han declarat avui a l'Audiència Nacional. La majoria només ha volgut contestar les preguntes dels seus advocats.
Admeten haver tingut algun tipus de contacte amb Tariq, que predicava la mesquita d'Inca, i els va demanar fer un enregistrament per instar els joves a seguir un bon camí a la vida, però neguen que tingués un objectiu d'adoctrinament dels menors musulmans.
I el Consell de Mallorca aportarà 2,9 milions d'euros per actuacions de prevenció forestals en els 8 municipis de l'illa. És el primer cop a les illes que els plans d'actuació d'àmbit local d'emergències abasten un territori sencer. Les actuacions es duran a terme a les urbanitzacions i els camins que condueixen a llocs amb una elevada concentració de persones, com cales o jaciments arqueològics. Mireia Vidal és la responsable tècnica a Menorca del Servei de Gestió Forestal del Govern Balear.
A Extremadura, a Castilla y León, vull dir, teníem tots els ingredients en guany. Vull dir que és molt bo no caure en l'autocomplacència de que, bueno, com que n'hi ha anys molts, vull dir que, bueno, em puc relaxar. No, això és un error de concepte.
Eren les paraules de Simón Gornés, el conseller de Medi Ambient i Reserva de la Biosfera. Més assumptes. El govern convoca la comunitat científica, el Consell Insular, la Federació de Municipis i el Departament d'Emergències per elaborar un pla de xoc en vista a l'eclipsi total de sol que es podrà veure des de tot Mallorca el 12 d'agost del 2026. L'objectiu és evitar un col·lapse en zones com la Serra de Tramuntana, protegir els ciutadans davant possibles aglomeracions i evitar que tanta gent a la muntanya pugui provocar, per exemple, un incendi.
Avui ha estat la primera presa de contacte on s'ha lluirat el govern el mapa d'on es podrà veure l'eclipsi, bàsicament des de tota l'illa, tot i que especialment a la Serra de Tramuntana, on l'administració vol evitar un col·lapse de ciutadania, una massificació que pot resultar perillosa, sobretot tenint en compte que és agost, el mes punta pel que fa a la pressió poblacional. Antònia Maria Estarelles és consellera de Presidència.
No es preocupa el col·lapse. El que més preocupa és evitar la concentració ja no només de persones, concentració de vehicles, la concentració que puguin fer tap a un moment donat a diferents llocs, i sobretot que ens falten moltes dades. Molts hotelers ja tenen els hotels plens des de fa 2 anys.
Després de crear aquesta comissió permanent i de localitzar els punts on es podrà veure l'eclipsi, s'ha d'elaborar un pla d'actuació que garanteixi la seguretat ciutadana durant aquest fenomen.
I la qualitat de l'aigua és el taló d'Aquil·les de les Balears i la situació en aquest sentit és crítica a les Illes. És l'advertència que ha fet aquest matí a IB3 Ràdio Noel Esteban, el director de la Fundació Marilles, entitat organitzadora del cicle de biodiversitat marina que s'ha fet aquest mes a la Fundació Sa Nostra.
La tercera i darrera jornada del cicle avui tenia com a epicentre la qualitat de l'aigua, que segons Esteban es veu empitjorada principalment pels vessaments i els abocaments d'aigües mal depurades, i això, a més, adverteix, repercuteix en la salut dels ciutadans, siguin residents o turistes. Aniol Esteban denuncia que l'administració no s'ha pres seriosament aquesta qüestió.
És un tema important que no ha rebut l'atenció que es mereix, tot i que, perquè en les últimes dècades, malgrat els esforços que han fet diferents governs, doncs seguim tenint una situació crítica pel que fa a la qualitat de les nostres aigües, i això ens impedeix avançar i ens posa en una situació de vulnerabilitat.
Ho dèiem en titulars, aquest hivern hi haurà per primera vegada línia regular d'aerotip a gran part dels municipis de Mallorca.
Hi haurà busos durant tot el dia i de dilluns a diumenge entre Son Sant Joan i els municipis de Calvià, Inca, Manacor, Sa Pobla, Alcúdia, Llucmajor i Campos. Els busos faran aturades durant el trajecte i també hi haurà la possibilitat de transbords per arribar fins a altres pobles. Lluïsa Serra és la gerent del Consorci de Transport.
Amb això intentam que, primer, la gent que fa feina a l'aeroport pugui anar a fer feina amb transport públic tant per anar com per tornar i donar un abast al llarg de tot el dia, i els residents o la gent que vulgui ampliar el transport públic per no haver d'agafar el cotxe, que sigui una alternativa real a l'ús del vehicle privat.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
L'endemà del funeral en homenatge a les víctimes de la Dana, en el qual Carlos Mazón va ser increpat per diversos familiars al crit d'assassí, dimissió i covard, el president valencià ha anunciat una compareixença en els pròxims dies, sense avançar, però, si pensa dimitir.
En un acte aquest dijous al Museu de les Ciències, el mateix recinte on es va celebrar el funeral, Mazón ha afirmat que farà una reflexió més profunda sobre el significat de la jornada d'ahir.
Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello, y que lo que significa el día ayer, lo que se han significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días, hoy mismo recibo una familia, y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy. Y habrá una comparecencia en los próximos días sobre esta cuestión.
Precisament, diversos membres del govern central han convidat Mazón a reflexionar i actuar després de la jornada d'ahir. És la vicepresidenta segona i líder de Sumar, Yolanda Díaz.
Ante la irresponsabilidad del señor Feijó, creo que el sentido común que vimos ayer es que el señor Mazón no puede continuar un minuto más en su cargo.
Quan Arribas ha denunciat davant els jutjats els maltractaments que la seva exparella, Francesco Arcuri, ha comès contra el seu fill, avui ha declarat com a investigada per un possible delicte de sostracció internacional de menors.
El lletrat de Juan Arribas ha interpretat com un error d'Arcuri la denúncia per sostracció de menors i s'ha mostrat convençut que servirà perquè la justícia espanyola revisi les proves per les quals ja l'investiguen a Itàlia. A la seva sortida, Arribas ha assegurat que no es rendirà.
Estamos rotos, por favor, ayudarnos a acabar este circo, porque yo no tengo otro que participar, luchar siempre, y lo que lo convierte en un circo es que no nos apoyen, que no nos den la razón y que no nos dejen ya descansar finalmente. Pero no me voy a rendir, no me voy a rendir.
No nos vamos a rendir.
Mi hijo Daniel.
La Fiscalia ha obert una investigació contra el president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, pels incendis d'aquest estiu, també contra el conseller de Medi Ambient del seu govern, Juan Carlos Suárez Quiñones.
La investigació neix arran d'una denúncia de l'associació Bierzo Aire Limpio contra Mañueco i el titular de Medi Ambient pels incendis forestals del passat mes d'agost, que varen arrasar el Bierzo. Aquest foc va provocar la mort de 3 persones i la destrucció de milers d'hectàrees de diversos paratges naturals. En la denúncia, aquesta associació apunta a la possible comissió de delictes de prevaricació per omissió, delictes contra el medi ambient i omissió del deure de socor.
Finalment, hi ha hagut sorpresa als Països Baixos amb l'empat amb 26 escons entre el Partit Liberal de Rob Jetten i l'ultradreta de Wilders, amb una diferència mínima de 2.300 vots amb el 98% dels resultats escrutats. Aquest empat tècnic deixa a l'aire quina serà la primera força del país, que tradicionalment és l'encarregada d'iniciar les negociacions per formar govern. Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30, bon dia. El magatzem d'armament militar projectat a la base aèria de Son Sant Joan ha centrat bona part del ple d'avui a Palma. Marta Puyalto, bon dia.
Bon dia. L'Associació de Veïnats d'Esplades a Casa Blanca ha expressat la preocupació del barri i ha traslladat les seves queixes a l'equip de govern. Ha demanat a Cort que facin tot el possible per aturar la construcció del depòsit d'explosius. Per la seva banda, el coronel en cap de la base aèria de Son Sant Joan assegura que el magatzem no té perill.
La tafona de Caimari torna a encetar oliva després de dos dies sense fer-ho.
És el que passa aquests dies a moltes tafones de Mallorca, amb l'afegit que la de Caimari és l'única que no demana cita prèvia i que no posa topalls ni per alt ni per baix. En tot cas, la maquinària no sempre dona l'abast per absorbir l'elevada producció de la collita d'enguany.
La qualitat de l'aigua de la Mar Balear, les causes, els impactes i la solució al seu deteriorament han estat protagonistes de la tercera trobada a les segones jornades de biodiversitat marina.
Experts en biologia marina, institucions científiques i organitzacions s'han citat en aquestes tres jornades que volen crear un espai per compartir coneixement i debatre sobre les millores pràctiques de seguiment i conservació de la biodiversitat marina, tant a les Balears com a altres regions de la Mediterrània.
Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això, connectam amb la Direcció General de Trànsit, Juan Amplanes. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. Pues en aquest moment, el més destacable són les complicacions habituals que trobaran a la via de cintura, a l'altura del cementeri, fins a l'altura de l'incorporació cap a l'autopista d'Inca, en sentit aeroport. També trobaran tràfic lent a les arribades de Palma, tant des de l'autopista Andratx com des de l'autopista d'Inca i a la carretera de Vall de Mosa. I a la que són les restes principals que tres de Mallorca, trobaran tràfic fluid i sense incidències. Això és tot pel moment. Molt bon dia.
Gràcies, Juan. En Facundo Tenagli, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
IB3 dona una mà a l'Associació Girassol. L'Associació Girassol té com a objectiu erradicar l'estigma, garantir els drets i millorar la vida de les persones amb un diagnòstic de salut mental. Més informació a dretsalutmental.com/girassol i al telèfon 971 28 51 23. IB3, tots donem una mà a l'Associació Girassol.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Els veïnes de l'urbanització de Son Bordó hi demanen a l'Ajuntament de Palma una alternativa residencial després que el consistori hagi iniciat el desallotjament de les prop de 200 persones que hi resideixen. Defensen que l'esbalda popular Joan Fageda va firmar un acord fa 30 anys per a la seva cessió. Seguint el ple acord i el nostre company Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Els residents han assistit avui al ple d'acord per exigir al Balla de Palma que els ofereixi un lloc on viure adaptat a la seva situació econòmica. Defensen que no són ocupes i que estan empadronats a la zona. Maria del Carmen Alcaide és una de les residents.
Estamos totalmente identificados. No como nos pone ocupate, ocupantes, desocupados, identificados, que no nos hemos querido identificar. Eso no es verdad. Yo estoy empadronada hace 11 años. Mis hijos menores de edad están empadronados desde el primer momento que salieron de un hospital. Estamos identificados, no estamos haciendo nada ilegal. No estamos ocupando la vivienda de nadie.
començar els tràmits per desallotjar les gairebé 200 persones de la zona, entre les quals hi ha una quarantena de menors. La promotora Pricon construirà una urbanització amb habitatges d'entre 1 i 5 habitacions, segons anuncia el seu web, i els veïnats de Sant Bordoi aleguen que fa 20 anys que viuen a la urbanització i que va ser el mateix ajuntament el que els hi va ubicar a la zona. La plataforma d'afectats per la hipoteca demana una solució digna per als residents. José María Estopa és voluntari de l'entitat.
Que decir que lo que les diferencia de cualquier otro ciudadano de Palma es que viven allí, por lo demás es que son gente que lleva aquí, como te decía esta señora, 18 años o más. Por lo tanto, no tiene sentido. Pero ya te digo, el puro hecho de que estén empadronados ya justifica que el ayuntamiento, antes de mover un dedo, debería decir quién hay ahí, ¿vale? Primero vamos a hacer un plan para reubicarlos y luego vamos a edificar, pero no vas a edificar antes de tal.
La promotora, que preveu aixecar 750 habitatges a Sant Bordoi, més de la meitat dels quals seran a preu assequible, defensa que la majoria de les 200 persones que resideixen en infrahabitatges en aquests terrenys que es troben de vora el Molinar ho fan en sòl municipal, però n'hi ha 40 que ho fan il·legalment en dues parcel·les de la seva propietat. Per això han instat un ordre de desnonament contra elles.
En un ple marcat, Laura, per les protestes ciutadanes, avui també els veïnats de la Casa Blanca han demanat a l'Ajuntament de Palma que demani al Consell i al Govern que s'aturi la construcció del búnquer d'explosius a la base aèria de Sant Joan.
Sí, l'exèrcit de l'aire pretén construir un magatzem de míssils i bombes, com sabem, amb una capacitat per a fins a 75.000 quilos d'explosius, tot i que només s'utilitzarien 3. Els veïns del barri estan especialment preocupats després que hagi transcendit que el projecte està més avançat del que s'esperava, per això avui ha necessitat el ple municipal. Pere Sansó és el vicepresident de l'Associació de Veïns de la Casa Blanca.
Jo som funcionari de la casa. I sé que l'Ajuntament, sobre aquesta qüestió, és probable que hi pugui fer o poc o res. Però el que sí que els hi demanam i els hi exigim és que, com a mínim, l'Ajuntament es posicioni públicament i clarament en contra d'aquest búnquer i que estigui al costat dels veïns de la Casa Blanca. Volem deixar molt clar que per nosaltres no és una qüestió ideològica, sinó de poder viure el nostre poble en pau i tranquil·litat.
Podem i Més per Mallorca han mostrat el seu rebuig a la construcció del búnquer. L'ecosobiranista Neus Trullol ha demanat als socialistes si coneixien la decisió del Ministeri de Defensa, la qual ha remarcat posa en perill els veïnats de la Casa Blanca.
On estan els regidors del Partit Socialista? Perquè el Ministeri de Defensa té un ministre socialista. El Ministeri de Defensa no ha informat en cap moment en els membres del seu partit que tenen representació en aquesta terra, a Palma, a Mallorca o a les Illes Balears? Si el Partit Socialista de les Illes Balears o de Palma no en sabia res, és molt greu. Però si en sabia qualque cosa i ha callat durant tots aquests mesos, és encara més greu. Nosaltres volem aclarir què està passant aquí.
El PSIP ha defensat la decisió de Pedro Sánchez i Vox ha remarcat la necessitat, ha dit, de protegir el territori amb la construcció del búnquer. Són el socialista Pepe Martínez i Fulgencio Coll, de Vox.
El no defensar l'estar aïllats, el no defensar anar tots sols en el món, pot anar acompanyat de defensar la teva sobirania. I ho veiem en la darrera cumbre de l'OTAN. L'OTAN van dir que s'havia d'apujar fins un 5% del pressupost de defensa. Pues el nostre president, en Pedro Sánchez, va dir no. Això no quadra amb el gas social que volem tenir.
Ahora pretenden que nuestro ejército del aire no pueda cumplir con su misión. Es decir, que cuando desplieguen por una alerta o con la OTAN para defenderse de posibles enemigos, estén desarmados. ¿Están ustedes bien? Ustedes los socialistas... Rechazan que nuestros aliados navales puedan hacer una escala de descanso, ni derecho humanitario.
El Partit Popular, per la seva banda, ha assegurat que no et sorprèn perquè el govern central hagi decidit construir un magatzem d'explosius a Palma, ja que ha dit sol actuar sense tenir en compte els ciutadans de les illes. Es Mercedes Celeste, portaveu a Cort.
Avui hem fet un minut de silenci per moltes víctimes que hi va haver a València i aquest senyor, que és el màxim responsable de tot el que passi en aquest país, va dir, si quieren algo, que lo pidan. I ara els sorprèn que nosaltres no mos miri ni a sa cara per demanar-nos o per consultar-nos o com per consensuar-nos o per dir-nos quines són els riscos i quines són les mesures de seguretat d'un búnquer, d'un gran dipòsit de tones d'armament.
Com explicava Mercedes Celeste, el ple d'avui ha començat amb un minut de silenci per les víctimes de la Dana de València, de la qual ahir es va complir un any. Ara la sessió es troba en un recés i es reprendrà d'aquí una hora.
Gràcies, Laura, en directe des de l'Ajuntament de Palma. I precisament sobre aquesta qüestió n'ha parlat avui el coronel en cap de la base aèria de Son Sant Joan, Carlos de Montemayor. Assegura que el magatzem de munició no té perill.
Yo he leído cosas que hablan de un silo de misiles. Si uno se va a Internet, a Google, y busca un silo de misiles, es lo que aparece con los malos de las películas, ¿no? Con los misiles gigantes. Un almacén para guardar armamento, municiones, de tener algo en la propia base y no tenerlo que traer desde Puntiró, porque eso mejora lo que es la logística, porque tenemos en el mismo sitio donde se opera lo que haga falta. Pero ya digo, o sea, lo importante que creo que es para la ciudadanía es que no hay ningún peligro para nadie civil ni nadie se tiene que preocupar.
Declaracions de Montemayor durant la presentació de les activitats que l'Exèrcit de l'Aire ha preparat amb motiu de la celebració del 75è aniversari que tindrà lloc al mes de novembre. Activitats per a grans i petits per acostar a la ciutadania la feina que es fa a la base.
Els actes de commemoració començaran el 4 de novembre amb una exposició d'avions i de fotografies que repassen la història i que estarà oberta fins al 29 de novembre. I el 8 hi haurà l'edició de Portes Obertes amb diferents exhibicions d'helicòpters, de caces i de paracaigudistes. Es demana que la gent hi arribi amb temps i s'habilitaran busos llançadores des de Sant Jordi i des del centre comercial del Coll d'en Rabassa.
I com succeeix a Palma, altres municipis de l'illa també celebren el ple el darrer dijous de cada mes. És el cas d'Andratx, que, entre altres punts, ha aprovat la modificació del reglament de mercats setmanals per millorar-ne el funcionament i l'adaptació a les necessitats actuals.
També s'ha aprovat la modificació de l'ordenança fiscal que regula la instal·lació de paradetes, espectacles i atraccions en terrenys públics, la revisió d'ofici d'una llicència urbanística, una moció de Vox per ampliar l'oferta educativa a l'escola d'adults i una del PI per a la renovació de les plaques de carrers del municipi.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
2:42, més qüestions. Després de dos dies sense agafar oliva de particulars, avui la tafona de Caimari en tornarà a acceptar. És el que passa aquests dies a moltes tafones de l'illa, amb l'afegir que la de Caimari és l'única que no demana cita prèvia i que no posa topalls ni per alt ni per baix. En tot cas, la maquinària no sempre dona l'abast per absorbir l'elevada producció de la collita d'enguany.
Gent que ha dormit dins els seus vehicles, que feien cua des de les 2 de la matinada per assegurar-se que la seva producció era acceptada pels treballadors de la tafona, que caixa darrere caixa recollien l'oliva des del mateix moment d'obrir la barrera a les 7. Coes de fins a 70 cotxes que, a mesura que deixaven les instal·lacions, n'arribaven de nous. Tot per no perdre la collita i poder-la...
Los tengo los sacos. Si no tuviese ahí, que lo tuviese en el suelo, bueno, lo puedes dejar un día más.
Pero... Y aquí, para coger cola, tienes que venir... Este señor, pobrecito, viene ayer a las 6 de la tarde hasta aquí. Yo he venido a las 2 de la madrugada. Porque si no, mira la cola donde he llegado hasta la corba de selva.
Lo que pasa es que el dissabte y el dimonio, esta gente, para coi, y entonces el dilluns, van a venir aquí todos 10 por allí, y no me entiendes, y vienen vos, y...
Faran feina fins que es torni a arribar al màxim de capacitat de la tafona i els que no hagin pogut entrar avui hauran d'esperar demà.
I la qualitat de l'aigua de la Mar Balear, les causes, els impactes i la solució al seu deteriorament han estat protagonistes de la tercera trobada de les segones jornades de biodiversitat marina.
Experts en biologia marina, institucions científiques i organitzacions s'han citat en aquestes tres jornades que volen crear un espai per compartir coneixement i debatre sobre les millors pràctiques de seguiment i conservació de la biodiversitat marina, tant a les Balears com a altres regions de la Mediterrània. És Aníbal Esteban, director de Marilles.
Tenim propostes concretes sobre la taula i jo crec que mai se li havia posat tan fàcil al govern per actuar. L'únic que ha de fer el govern és agafar la bandera de la conservació marina i aixecar-la ben amunt amb orgull i amb ganes de fer-ho, perquè ara mateix potser l'ha agafada la bandera però l'està arrossegant per terra.
Amb aquesta trobada es tanca el cicle d'enguany, que va començar el 16 d'octubre amb una jornada sobre protecció efectiva de la Mar Balear i va continuar el dia 23 amb un dia dedicat a la conservació dels mamífers marins.
I un darrer apunt, perquè l'Ajuntament de Palma tancarà temporalment el mòdul D a partir de dimarts i fins al mes d'abril per renovar-ne tot el sostre.
Segons AENA, les feines inclouran la substitució dels sistemes de climatització i il·luminació per altres més moderns i eficients per aconseguir una millora significativa en el rendiment energètic de l'edifici. Durant aquest període, l'operativa dels vols es traslladarà al mòdul C. A més, l'A, que normalment tanca durant la temporada d'hivern, romandrà operatiu per facilitar una gestió més fluida del trànsit de passatgers.
Amb aquest apunt, arribem a les 2:45. Continua la informació. Aquí a Vete Ràdio ara arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Bon dia, Miqui Tous.
Bon dia.
Parlem del Mallorca, que és de moment l'únic equip balear que ha superat la primera eliminatòria de la Copa del Rei.
Sí, el conjunt de Iagobo Arrasate va guanyar per 0-2 el Sant Just, el conjunt vermell, que va jugar amb un jugador més des del minut 25 de la primera part. No va obrir el marcador fins al minut 3 de la segona gràcies a un gol d'Addon Prats. També l'Artenang, al minut 71, va marcar el segon gol que donava el triomf final al Mallorca. El tècnic Iagobo Arrasate, satisfet amb la victòria, però no amb el rendiment de l'equip, sobretot a la primera part.
Y muy, muy enfadado con el primer tiempo, muy enfadado, porque creo que hemos estado muy por debajo de lo que podemos ser, respetando mucho al Athletic Saint Just, que creo que ha hecho un gran primer tiempo, pero luego se ha demostrado en el segundo tiempo, estaban con 10, pero incluso con 11 yo creo que hubiese sido diferente, y eso es lo que necesitamos. Y menos mal que en el descanso nos hemos puesto las pilas y el segundo tiempo ha sido un poco lo que requería el partido, otra cosa. Y bueno, pues por eso te digo que objetivo cumplido, pero poco más.
Arrasate va optar per un 11 diferent al de la Lliga i varen debutar el porter Luca Biestrong, el lateral Salí i també el defensa del filial Javier Olaizola. Olaizola es mostrava molt content després del partit per aquest debut.
Muchísima felicidad. O sea, es un orgullo jugar un partido con el primer equipo del club de mi vida y muy contento. Ha venido toda mi familia que me apoya siempre, me da ese cariño cuando estoy fuera y me alegro mucho que hayan venido a verme. Bueno, al final nos ha costado un poco el llegar un poco más al área y tal, pero bueno, al final la segunda parte hemos apretado y nos ha dado la victoria.
Per cert, Toni Lato, que tornava de la lesió, va recaure i tornarà a ser baixa a la Lliga. I ara ja toca pensar en aquest compromís de Lliga del proper diumenge a la Cartuja contra el Betis. Escoltam el tècnic, Iagobo Arrasate.
Es una competición donde necesitamos ver cosas también y no ha repetido nadie el otro día, pero entendíamos que era un 11 competitivo y un 11 para poder hacer las cosas mejor, como lo ha demostrado el mismo 11 el segundo tiempo. Yo creo que ha sido un tema colectivo donde no hemos estado bien, no hemos interpretado bien y a partir de ahora pensar en el domingo y no, ni lo de hoy ni el domingo pasado me influye para tomar decisiones, ¿no? Yo creo que voy conociendo ya a los jugadores y a partir de ahí ser competitivos el domingo porque necesitamos sumar y el Betis nos lo va a poner muy difícil.
I del Mallorca, classificat per a la segona ronda, i l'U d'Eivissa, per quart any consecutiu, va caure en aquest torneig del CAO davant un rival de categoria inferior. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, i el pitjor és la imatge de l'equip, incapaç de donar-li ritme al joc davant d'un rival com el Quintanar del Rei, que es cué al grup 5 de segona federació. L'Eivissa es va avançar a l'inici gràcies a Ernesto, que aprofita un rebuig. Però el Quintanar del Rei empata de penal molt dubtós pocs minuts després. Només un parell de bones ocasions per a cada equip entre el temps reglamentari i la pròrroga i el partit a la tanda de penals. Els locals s'anoten tots els seus i Unai Medina i Bebé fallen. L'Eivissa torna a quedar eliminat en la primera eliminatòria de Copa. És el tècnic Miguel Álvarez.
Necesitamos ese golpe de autoestima que no lo va a dar, pues hacer un buen partido, que el resultado nos acompañe con un poco de suerte, que no te castigue. O sea, fíjate que el otro día perdemos en un partido y es un penalti, hoy vuelve a ser otro penalti. O sea, cuando los equipos no están bien a nivel emocional y cuando los resultados no te acompañan, parece que todo
te penaliza, ¿no? Y en este caso concreto, llevamos dos partidos, dos goles, los dos de penalti.
L'equip viatja aquest migdia cap a Eivissa. Aquesta tarda entrenarà Can Mises des de les 6 i mitja. Diumenge juga a Tarazona i una derrota podria ficar l'equip en descens.
Gràcies, Víctor. I el Sant Jordi no va poder donar la gran sorpresa de la jornada i va ser eliminat per l'Osasuna. Els mallorquins aguantaren fins al minut 30 de partit, però a partir d'aquí, tres gols de Raúl García, un de Budimir i el darrer de Quique Barja posaren el 0-5 final al marcador. El Sant Jordi tanca així una participació històrica a la Copa del Rei. Ivan Oliver és el tècnic del Sant Jordi.
Sí, la veritat és que ha estat un vespre molt, molt guapo per nosaltres i que els gelats ho van deixar tot. Dins les nostres limitacions, a nivell de, sobretot físic, a nivell tàctic i més tal, crec que hem estat molt atrevits, hem intentat fer un futbol divertit aquí de dins i intentar jugar-li, no tu a tu, però sí jugar-li a un primera d'una manera més que la gent pogués disfrutar i que no hagués de només veure gent tancada, gent tal, ho hem intentat.
I el president del club, Jaume Gelabert, s'ha mostrat orgullós de la feina feta.
No, ja sabíem, tots sabíem el que passaria ahir. No volem enganyar. Ara, si l'il·lusió és de dolor, llàstima que no féssim un gol. I és posat a la història que he volat per fer un gol en primera divisió. Però, fiat, no ho podem tenir tot. Jo crec que hem viscut un dia memorable que no ho oblidarem mai, que no ho oblidarà tot el futbol bàsquet en Sant Jordi. La gent dels pobles que formen part del club i jo crec que inclús jo crec que molta gent de Ser Balear no ho oblidarà.
I el Poblense també s'acomiada de la competició després de perdre per 1-2 contra el Sabadell, un partit que es va decidir a la pròrroga després d'acabar els 90 minuts en empat a 1. El tècnic del Poblense, Òscar Troya, també es mostra orgullós del seu equip.
Este equipo quiere, son animales, tienen una energía tremenda, tienen una pasión por el fútbol tremenda y lo de hoy es un aprendizaje para nosotros, que nos someta a un equipo y poder enfrentarnos a un equipo como el Sabadell, pues nos sitúa, somos un equipo de segunda ref, recién ascendido, y hoy lo hemos hecho muy bien.
Avui és el torn de l'Atlètic Balears. El blanc i blau cercaran acompanyar el Mallorca a la segona eliminatòria.
Serà a les 8 del vespre a l'estadi Balear davant el Nàstic de Tarragona, equip de primera federació. La gran novetat a la convocatòria del conjunt blanc i blau és el retorn del davanter Florin Andone a la llista de convocats. El tècnic Luis Blanco preveu per avui vespre un duel molt complicat.
No tiene nada que ver con la liga, pero sí que tiene que ver con que nosotros nos sintamos bien, con hacer las cosas bien y las cosas mejor. Y contra un gran rival de superior categoría que está confeccionado para ascender a segunda división A, con una plantilla muy amplia que nos va a poner las cosas muy difíciles, pero estamos súper súper ilusionados y confiados en que podemos hacer un buen partido y ganar la eliminatoria.
L'Atlètic Balears Nàstic de Tarragona el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio. I el sorteig de la segona eliminatòria del torneig del CAO es celebrarà el dimarts, dia 11 de novembre, i aquesta eliminatòria, la segona, es disputarà la primera setmana del mes de desembre.
I avui l'Illes Balears Palma Futsal jugarà el segon partit de la Main Round.
Sí, ho farà contra el Hrudim Txec a partir de les 7 i mitja al Palau de Sant Moix i, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. L'equip de Vadillo cercarà la segona victòria després de derrotar ahir el Letual francès. El conjunt de la República Txeca va caure en el partit que va jugar ahir contra el CMI, per tant, no pot fallar avui contra el Palma Futsal. Escoltam, el tècnic del conjunt mallorquí és Antonio Vadillo.
Mañana nos va a costar, son partidos muy duros siempre en Champions, son equipos que juegan todos los años en la Champions, que juegan prácticamente las dos rondas, ¿no? Anteriormente, más allá que este año es nuevo formato, tanto la Main Round como la Elite Round, y son equipos que están acostumbrados a jugar a nivel internacional. Nosotros en ese sentido no tenemos tantos jugadores esta temporada, ¿no? Los que están acostumbrados a jugar este tipo de partidos y sobre todo con esta exigencia.
I com dèiem ahir, debut amb victòria de l'Illes Balears Palma, els Antonio Vadillo varen superar amb més problemes dels esperats l'Etoile francès per 2-1 en remuntada inclosa. Fabinho i Charuto marcaren els gols del conjunt mallorquí. Antonio Vadillo diu que li va agradar el seu equip.
Hoy el equipo ha demostrado hasta donde podemos llegar a nivel competitivo, ¿no? casi nada de errores, bueno, errores groseros no hemos tenido, muy centrado en defensa, una intensidad brutal, ganando duelos, bueno, este es el Palma que queremos, ¿no?
I del partit important avui pel Palma Futsal començarà a les 7:30 del vespre al Palau de Son Moix. Com sempre, el partit el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio, la narració de Gavi Fortesa i els comentaris de Miquel Vidal.
El Gasifred d'Eivissa ja coneix el rival que l'espera a la quarta ronda de la Copa del Rei.
Sí, el conjunt eivissenc s'enfrontarà a un equip de primera divisió. El Gasifred rebrà la visita del Jaén Paraíso Interior. Aquesta eliminatòria de segona ronda és també a partit únic i es disputarà el pròxim dia de 8 o de 9 de novembre. Es jugarà al pavelló de la Blanquedona.
Gràcies, Miqui. Fins aquí la informació esportiva. Fem una petita aturada a l'informatiu migdia. Continuem amb Cultura.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Vinisalén es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Vinisalén con el apoyo del Consell de Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
L'escenògraf alemany Armin Heinemann, ànima del Festival d'Òpera d'Eivissa, torna al Palau de Congressos de l'Illa amb el seu darrer espectacle. Sueños fusiona el tango creat per la companyia Tango Amado amb Verónica Palacios i Omar Quiroga amb la dansa japonesa Butoh. És una informació d'Henri Fernández.
El Butoh és la dansa contemporània nascuda després de la fi de la Segona Guerra Mundial per mort de l'horror i el pacifisme generats pel llançament de les dues bombes atòmiques contra el Japó el 1945. A Sueños, la dansa nipona serà interpretada pel ballarí Matilde Javier Ciria. Fa mesos que assaja a Barcelona sota la supervisió d'Armin Heinemann i amb la companyia Tango Amado de Verónica Palacios, impulsora inicial de l'espectacle. Escoltam el director artístic arribat a Eivissa el 1973, que ha pensat en mesclar dues danses com el tango i el buto.
Es como el ballet clásico. El ballet clásico cuenta un argumento con el lenguaje del cuerpo y es un lenguaje bien definido. Nosotros hacemos la misma cosa, hablar y comunicar un argumento, pero lo hacemos con el lenguaje del tango y el lenguaje del buto. Y hemos mezclado los dos y es una aventura increíble.
Armin Heinemann és un dels creadors de la marca de roba Paula's Eivissa i impulsor del ja desaparegut Festival d'Òpera d'Eivissa. Confia que a la seva tornada al Palau de Congressos, en aquesta sessió única, diumenge que ve a les 6:30, deixi el cartell de complet. De moment, només hi ha una cinquantena d'entrades a la venda de les més de 400 places de l'auditori.
Torna De Pedro, un dels projectes de Jairo Zabala. No ve molt perquè la seva carrera es desenvolupa a cavall entre Llatinoamèrica i Espanya, com la seva sang, mig peruana i mig espanyola, i com la seva música, que, com sentim en aquest Flores y Tamales, és la mixtura perfecta entre les dues cultures. Serà Marta Puyalto el proper 14 de novembre al Trull Teatre de Palma.
Sí, cançons que amb aquest mestissatge desprenen una sensibilitat especial, temes que arriben a l'ànima. Per això no prepara els concerts i les gires de manera matemàtica. Explicava a IB3 que segons les vibracions que rep, interpreta un ordre o un altre.
Los espacios donde tocamos son muy importantes porque tienen unas vibraciones y una personalidad propia. Y por eso yo el repertorio lo hago como 15 minutos antes de salir a tocar, adaptándome a lo que me inspira, ¿no?, el lugar. Y entonces espérate, que todavía no sé lo que vamos a tocar, porque como te he dicho, siempre lo hago un poquito antes.
Perquè, a banda de fer-nos testimoni de paisatges, de valls i de colors, De Pedro ens parla de fer-ho tot més suau, més tranquil, de deixar-se anar. Un tema, per cert, que acompanya Coque Malla, però no és l'únic. Durant la pandèmia va convidar tots els seus col·legues, que són ni més ni manco que Malla, però també Miquel Izal, Luz Casal, Santiago Auserón o Vetusta Morla. Això dona idea de la consideració que té dins del món de la música, però ell, quan li demanen, en fa broma.
I es gremi estrena imatge i estrena cicle per tornar a encalentir la nit després d'una temporada d'obres i de millores al complex. Tornen a les totes amb uns divendres plens de música en directe i bons plans. El primer de tots és aquest divendres, que arriba ni més ni manco que en Peligro i Talleres Molina. Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 30 d'octubre. Ja ha acabat la declaració de Pedro Sánchez de la Comissió d'Investigació del cas Coldo al Senat. En una sessió molt tensa i plena de retrets, el president del govern espanyol ha admès haver cobrat alguna despesa en efectiu i sempre diu en factura. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Sánchez ha titllat aquesta comissió d'investigació del cas Coldo de comissió de difamació i de circ. El president ha defensat la legalitat del finançament del PSOE, ha negat una caixa B i els sobresous i ha assegurat que la seva dona no va tenir res a veure amb el rescat d'Air Europa.
Estos son los hechos, la realidad. Lo demás, pues es su circo, un inmenso bulo construido a base de manipulaciones, de recortes de periódicos, de campañas de desinformación, una caza de brujas montada para engañar a la ciudadanía, tratar de ocultar la buena marcha del país. Estamos ante una burda instrumentalización de una institución necesaria para nuestra democracia, como es el Senado, en definitiva, un despropósito más, tanto del Partido Popular como de Vox.
No hi ha hagut sorpreses. El Banc Central Europeu ha decidit mantenir el tipus d'interès en el 2%.
L'organisme europeu ha pres aquesta decisió perquè la inflació està estable malgrat el difícil entorn internacional. No obstant això, avui hem sabut que els preus van de nou a l'alça segons la dada avançada per l'INE. L'IPC s'ha situat en el 3,1% a l'octubre, que és una dècima més que en setembre. És la taxa més alta en 16 mesos des de juny de 2024.
L'actualitat passa avui també per la concentració d'un centenar de treballadors públics que reclamen millores salarials.
És la primera de la sèrie de mobilitzacions anunciades per Comissions Obreres, UGT i CESIF per reclamar l'actualització dels salaris dels empleats públics, 125.000 a les Balears. Pau Bou, portaveu del CESIF, denuncia que han perdut el 20% del poder adquisitiu de 2010 ençà.
El ministre Òscar López s'ha de ser a negociar ja. No podem esperar més. Els empleats públics estan en el límit. I això no afecta només els empleats públics, que és el més important. Afecta a tota la ciutadania. Empleats públics que no estan bé són serveis públics deficients.
El servei d'abusos del TIP amb l'aeroport de Palma no se suspendrà en temporada baixa.
Les quatre línies d'autobús interurbà que connecten diversos punts de Mallorca amb Son Sant Joan continuaran operant sense cap aturada a l'hivern a partir de dissabte 1 de novembre. Segons ha anunciat Mobilitat, les connexions es mantenen de dilluns a diumenge gràcies a una modificació de les concessions en el servei del bus. Lluïsa Serra és la gerenta del Consorci de Transports.
Amb això intentam que, primer, la gent que fa feina a l'aeroport pugui anar a fer feina amb transport públic tant per anar com per tornar i donar un abast al llarg de tot el dia i a residents o la gent que vulgui emplear transport públic per no haver d'agafar el cotxe, que sigui una alternativa real a l'ús del vehicle privat.
L'endemà del funeral en homenatge a les víctimes de la Dana, Carlos Mazón ha anunciat una compareixença en els pròxims dies sense avançar si té intenció de dimitir.
En un acte aquest dijous al Museu de les Ciències, el mateix recinte on ahir es va celebrar el funeral, Mazón afirma que farà una reflexió més profunda sobre el significat de la jornada d'ahir.
Me hago cargo del día de ayer, que no dejo de pensar en ello y que lo que significa el día de ayer, lo que ha significado estos días, que tenía y tengo previsto recibir a víctimas precisamente estos días. Hoy mismo recibo una familia. Y permítame que haga una reflexión un poco más allá después de haber reflexionado con ellas, después de haber hablado con las víctimas que tenía y que tengo previstas incluso en el día de hoy.